jo celebro que es faci. No, la veritat, no sabia, no tenia notícia que això es fes o que s'hagi fet en altres llocs, i almenys, potser no per la gent, però pels professionals que hi han d'actuar, segur que serà superútil.
I un entrenament...
Sí. Jo tenia el dubte de si els mitjans de comunicació podran estar presents durant tot el simulacre, perquè si és així, jo crec que pot ser útil i pot servir, bàsicament, perquè jo estic com la Maria, segurament en el moment en què, esperem que no passi mai a ningú, però en el moment en què t'hi trobes, segurament per molt que tinguis mínim coneixement, no saps com reaccionaràs, però està bé que si els mitjans tenen accés a tot el procediment, no? A totes les hores de rodatge o del que sigui, poden prendre imatges, doncs jo crec que pot ser
útil.
No sé
si a totes les hores, però sí que hi ha una convocatòria feta als mitjans, i com a mínim l'inici o una part ho podran veure. Desconec si es poden quedar totes les hores que duri aquest simulacre, però també ens ha cridat l'atenció, que ho explicava abans el Benet Iñigo, que estudiants del grau de caracterització i maquillatge s'encarregaran de maquillar els figurants perquè tinguin justament l'aspecte que tindrien després d'un atac terrorista. Vull dir que si algú passa per allà sense saber realment el que ha passat,
pot ser que
s'espanti en un dia com avui. Silva, com estàs? Bona nit.
Molt bé, Bayonesta. Sí.
Com...
Què vol dir aquest to?
Oh, quin to!
Què vol dir aquest to? A veure...
Bueno, esteu interpretant el meu to.
I la cara.
I encara no he dit res.
Estem veient els gestos, també.
Està molt bé comprovar el que pensa la gent de tu quan pensa que tu no estàs escoltant.
Sabíem que estàs escoltant.
Això només
ho he dit per antena.
Això està molt bé. I vinc de fer 3 hores de classes d'un màster i ja vaig avisar que arribava una mica tard.
Sí,
aleshores, el meu to respon a totes aquestes circumstàncies, però encantat, com per sempre, de compartir amb aquesta gent tan meravellosa, tan bona gent, aquesta tertúlia.
Va, si us sembla, deixem-me que
parlem. Per cert, perdona.
Què?
No, que anava a dir que aquest tipus de simulacres posa a prova sempre l'eficàcia del flux de comunicació dels mitjans tradicionals, Perquè dieu que tothom s'ha d'entrar, però no és veritat, hi ha molta gent que segur que no li arriba, i els mitjans tradicionals no arriben a molta gent. Si a les xarxes i en segons quins àmbits la gent informa bé, doncs bé, però segur que hi ha molta gent que pensarà que això...
Tampoc és una hora on sigui molt transitada.
L'estació sempre hi ha gent.
Quan a la 1 de la matinada...
Han triat les hores en què no hi ha activitat de trens a l'estació de Sants, precisament perquè si hi ha d'haver 500 efectius entre seguretat i figurants i tot, doncs perquè no interessa...
Perquè ningú li agafi un cobriment de cor en veure gent que té un braç penjant, saps? Vull dir, coses així. Jo crec que simulacres com aquest tenen una doble vessant. Primera, la que estava explicant abans la persona que ho he entrevistat, que és la de coordinar-se els efectius d'emergència i posar en pràctica allò que han fet a petita escala, no? I fer-ho amb un simulacre més gran, no? I segona, el de calmar d'alguna manera a la població. A veure, si nosaltres veiem, com a ciutadans, veiem que les coses de seguretat són capaces de fer això i que surti raonablement bé, tens la tranquil·litat de que si mai passa, no vols que passi, però si mai passa, saps que estan preparats, no? I és aquella cosa també de que és veritat que no s'ha fet ara per la conjuntura que hi ha, però és veritat que últimament es fan com unes crides un tant alarmistes de perill i de riscos i tal, que ja existien fa un any, fa dos i fa tres, però que últimament, per interès, no sé si polític o populista, es posen més a sobre la taula, i el fet de saber que els serveis d'emergència i els efectius policials i mèdics i de bombers estan preparats per alguna cosa així, pot tenir un efecte bàlsam bastant, bastant important.
Les 9 i pràcticament 4 minuts, canviarem ara de qüestió, perquè, com dèiem, també hi ha hagut alguns moviments de cara a la investidura. Sabeu que avui és 26 d'octubre, per tant falta un mes i menys d'un dia i unes hores, no? Perquè s'acabi aquest termini màxim per la investidura de Pedro Sánchez, i en aquestes últimes hores Esquerra ha començat també a posar alguns obstacles a aquesta investidura, és a dir, que no donen per fet que hi hagi aquest acord amb el PSOE. Justament unes crítiques d'alguna manera que arriben doncs dies després que el PSOE i Sumar, recordeu, signessin doncs aquest acord amb Yolanda Díaz i amb Pedro Sánchez, anunciant-lo en un acte a Madrid. No sé ara mateix com veieu que estan en aquest moment les negociacions, que semblava que s'havien aturat, que ara hi comença a haver alguns moviments. Això, avui fins i tot Oriol Junqueras també n'ha parlat i ha dit que si el govern espanyol no es posa les piles, que Pedro Sánchez no tornarà a ser president del govern espanyol. Creieu que realment estan en aquest punt les negociacions, que és una mesura de pressió? Rafa, a veure.
Mira, jo, l'experiència em diu que quan les converses o aquestes trobades en teoria per fotre bulla entre partits o entre parts que estan negociant es publiciten, és més gesticulació que altra cosa. Uh-huh. I si realment hi ha un problema, la conversa es manté en privat i no s'explica fins que s'hagi resolt el problema o fins que hi hagi esclatat.
Així, aquesta tarda hem avançat aquí a RAC1 que Félix Bolaños i Josep Maria Jové s'han reunit aquesta tarda a Barcelona i, per tant, també ha interessat que se sapigués de l'existència d'aquesta trobada.
Quan això se sap i no es nega i s'accepta i es filtra i se'n parla i se vol que se'n parli, diguéssim, és perquè és més gesticulació o un element de pressió també. De fet, els independentistes ara mateix si ja fan allò de, bueno, si ja tens la part de Sumar i tal, ja la tens lligada, ja tens l'acord de govern fet, bueno, doncs encarrilem això nostre que tenim entre mans i anem a per la investidura. I la part socialista té aquell moment de, bueno, doncs com que això ja ho tenim més o menys fet, no em demanis més perquè això corre el risc d'esclatar i que tot se'n vagi en orris, no? Bueno, són, al final, en qualsevol negociació d'aquest estil, acabes veient aquestes coses. Jo insisteixo que crec que les veritables bulles no les sabrem fins que... O fins que convoquem eleccions o fins que tinguem la investidura enllestida.
Laura.
Sí, jo estic bastant d'acord amb el que planteja el Rafa. De fet, jo crec que ara l'independentisme, dient que això no està tancat ni barrat, és una forma, també és un mecanisme de pressió que està utilitzant l'independentisme i que segurament anirem veient com es va incrementant les darreres setmanes. Però jo entenc que realment la batussa la sabrem probablement al voltant del dia en què s'hagi de celebrar la investidura, si és que realment no hi ha punts tancats. I també crec que Esquerra Republicana crec que està intentant marcar, i ho estem veient sobretot en les últimes setmanes, crec que està intentant marcar perfil, perquè crec que en un moment donat els mitjans de comunicació en general van posar més el focus en Junts per Catalunya que en Esquerra Republicana. Llavors, per això, crec que el president Aragonès va sortir ahir situant en l'eix de les negociacions la qüestió de Rodalies, la qüestió del finançament, que eren dos temes que portaven durant la campanya electoral, i crec que això ho feia amb un sentit molt clar de voler deixar clar, primer, que té un paper, té un pes important en les negociacions per la investidura, també Esquerra Republicana. Crec que en certa forma també venia a dir, estem discutint ja en aquests dos esculls que són Rodalies i finançament, i de forma indirecta estàs volent dir perquè l'amnistia ja està tancada, no? Crec que també estava intentant enviar aquest missatge, però crec que en certa forma potser la jugada no li ha sortit rodona, perquè una lectura segurament no buscada però que també es pot derivar d'aquest posicionament d'Esquerra és que realment el PSOE, el govern espanyol, qui ha prioritzat en les negociacions fins ara ha estat Junts per Catalunya, perquè no donava els seus vots percentats com si que donava els vots d'Esquerra, si realment dues de les qüestions principals que plantejava Esquerra durant la campanya no s'han tingut en compte i no s'ha avançat en aquesta qüestió, no? Per tant, la lectura negativa o la lectura no intencional d'Esquerra a l'hora de posicionar-se també tant al centre i d'intentar reivindicar-se i marcar perfil, dient que no s'estan atenent dos de les seves principals reivindicacions, també pot ser... Va, és que potser el govern espanyol està prioritzant a l'altre partit independentista que no té els seus vots per descomptats.
Mm-hmm. Silva.
Bé, mira, jo tinc la sensació que estem assistint a un fenomen i a un espectacle a la vegada insòlid des de la transició, que és la combinació d'unes negociacions, un percentatge de les quals probablement estan ocultes i estan passant sense que ens assabentem, amb actes de campanya electoral, no? És a dir, s'estan fent les dues coses a la vegada. O sigui, és molt difícil combinar la negociació per una investidura que és complicada, que pot ser, però que és complicada, i a la vegada fer actes per, si hi ha noves eleccions, enviar un missatge. Exemples de tot això. Òbviament, l'acte de Sumar i del PSOE era un acte clarament electoral. És un acte que no va en la línia, o sigui, va en la línia d'arribar a un pacte amb un soci que ja el tens segur, perquè són els que formen el govern fins ara, però que no és suficient per garantir la investidura de Pedro Sánchez, i a la vegada és un acte cap als seus electors, tant els que han votat com els que puguin tornar a votar si hi ha unes noves eleccions. Les declaracions d'Aragonès d'Esquerra o fins i tot les declaracions de Feijóo sobre la sinceritat o no de Puigdemont quan diu la veritat o no, d'aquests dos dies, és el mateix. És a dir, és Estem negociant algunes coses, però no ens volem despenjar. Per tant, els d'Esquerra diuen, nosaltres estem aquí i volem tenir la nostra presència. I sobretot volem, volem garantir que si hi ha noves eleccions, tenir un perfil que no impliqui que ens hem rendit sense demanar res. El Partit Popular, jo crec que també està pensant en que si hi ha noves eleccions, fins i tot si no hi ha noves eleccions, quan hi haurà eleccions a la nova legislatura, que és probable que no s'esgoti en els 4 anys, i per tant tot el que està passant s'ha d'interpretar en un doble sentit, que a vegades és contradictori, perquè a vegades és contradictori el fet d'intentar negociar i a la vegada intentar dir que faràs el que no dius que faràs ara, perquè és contrari al que hauràs de dir si hi ha eleccions. No sé si m'he explicat.
Maria.
Jo crec que tot això se'ls està fent molt llarg. L'última ocurrència aquesta de dir exigim que els fets de l'1 d'octubre no siguin delicte a la llei d'amnistia és una contradicció. Hombre. Com tot el que, com això de dir no, no estem renunciant a la unilateralitat però estem pactant una llei d'amnistia.
És que demanar l'amnistia i després estàs... dir que no és delicte és
clar,
com absurd.
No té, i a més que delicte tu pots considerar que ho és o no, però si l'amnistia la demanes perquè hi ha unes penes o perquè hi ha uns procediments judicials que tu vols que desapareguin i per tant una cosa és contradictòria amb l'altra. Jo crec que segurament Esquerra ha vist que es va equivocar al principi quan deia, no, la investidura, això que recordava la Laura, la investidura ja està feta, com dient, ara hem de passar, la investidura ja està feta perquè l'amnistia està feta, ara hem de parlar de com articularem, que ho parlàvem aquí crec un dia, de quin serà el discurs per tota la investidura, han vist que estan perdent el tren i que el protagonisme a la negociació se l'estan duent junts i han de trobar alguna manera per fer-se un lloc en el, en els mitjans fins i tot. El que passa és que clar, des del moment en què tu planteges això com, no, compte que això no està acabat i tots els mitjans interpreten que vas de farol i que realment estàs fent una escenificació que no té res a veure amb el que s'està negociant realment, és que t'està sortint el tret per la culata una mica, que crec que és el que li està passant a Esquerra. Jo crec que segurament tothom hauria preferit que tot es tanqués al principi del principi, és a dir, fins i tot abans de la investidura de Feijó. La cosa s'ha anat allargant, ha donat peu que cadascú, aquesta ocurrència última d'Esquerra, però realment tothom ara està demanant, cada dia que passa és una demanda nova, no, també volem això per la investidura, també volem allò altre, i s'està fent molt llarg per tothom. Arribats a aquest punt, jo crec que Pedro Sánchez jugarà amb la campana de l'últim moment, allargarà tant com pugui.
Com
mai ha fet. Exacte. Com és habitual en ell, allargarà tant com pugui per dir o jo o el caos, i tothom dirà tu, i passarà per l'adreçador, veient que no hi ha hagut absolutament res, i no hi haurà res que es pagui per avançat, que és el que volia Junts en un principi, i que es trobaran allà i faran el que, bueno, el que han fet sempre.
I estàs segura de que passarà això? O pot passar que al final algú digui doncs no, perquè ja ens han enganyat?
Jo si hagués d'apostar, no ho sé, i és molt difícil de dir, però també parlant de l'amnistia, per exemple, si veiem en perspectiva l'impacte que tenia l'amnistia a determinats sectors fins i tot, al principi, quan es va començar a parlar d'amnistia i el que té ara, jo crec que l'opinió pública ara ja té coll avall i ha normalitzat que l'amnistia és una realitat. No sabem els detalls i hi ha moltes coses que no sabem, però l'amnistia ja no és una cosa atroç als ulls de fins i tot molta gent que hi estava en contra. Per tant, això ja ho tenen guanyat d'alguna manera. Em costa pensar que desaprofitaran aquesta oportunitat. Tot pot passar, però i també dependrà evidentment dels càlculs que faci cadascú, de quins resultats pot treure el dia de demà en unes eleccions, i jo crec que precisament Esquerra no són els més beneficiats en aquest escenari.
Però és que fins i tot anem a posar-nos en un escenari amb unes noves eleccions, una repetició electoral, i que els resultats no donguin una clara victòria perquè el Partit Popular i Vox articulin govern. És que si el PSOE té l'oportunitat de governar una altra vegada, els pactes als que pot arribar seran amb exactament els mateixos actors. Sí. És a dir, que fins i tot amb una repetició electoral producte d'una desavinença que ara no s'aconseguís els mínims pactats o de les negociacions no en sortís res, què passaria? Què hi hauria de diferent que no fos una victòria claríssima del Partit Popular i un govern de la dreta i l'extrema dreta? Què hi hauria de diferent?
Que això ja va passar, de fet. O sigui, una repetició electoral que
pitjor. No exactament el mateix
pitjor.
Escenari.
El resultat va ser pitjor.
Bueno, és que
va ser mateix... més difícil, sí.
Sí, més complicat.
Sí, sí.
És que ara mateix jo crec que la garantia, entre cometes, o l'element més garantista que hi ha de que això acabarà bé, hi hagi la significació que hi hagi, és que no hi ha incentius per repetir electoral, per una repetició electoral entre els actors que estan negociant. I el PP pot tenir un incentiu, que és intentar arribar a la majoria absoluta amb sol o amb Vox. Però el PSOE, en el millor dels casos, estaria pactant exactament amb els mateixos. Mm-hmm. I els independentistes, en el millor dels casos, serien tan influents com ara.
Exacte.
No ho poden ser més, ja. Per tant, perquè sense ells no hi ha investidura.
Podrien ser menys, i això podria fer pensar, per exemple, al Pedro Sánchez, que en un moment determinat, si diu que no i els altres no volen, doncs anar a eleccions. És a dir, jo aquí crec que el Pedro Sánchez és el que pot treure més
Pedro Sánchez per governar necessita l'independentisme.
Sí, es necessita, però potser no es necessita tant com es necessita ara. Saps?
Però tant que són dos diputats,
sí,
que et demanaran el mateix.
Exacte, sí. Et demanaran el mateix.
A veure, la diferència, recordeu la discussió sobre els vots aquests del CENA que venien d'un diputat que anava cap a una banda o una altra, perquè per un diputat, o sigui, per aquests diputats de Junts, a lo millor sí que hi havia diferència.
Però quan
entre negociar
amb
només amb Esquerra i negociar també amb Junts...
Quan parlaves amb el PSOE, ells et
deien...
Ja, però és molt diferent l'abstenció que em vota a favor.
Depèn. En aquestes circumstàncies jo crec que no.
Quan parlaves amb el PSOE, ells te deien... No, nosaltres tenim coll avall que la investidura l'hem de negociar amb Junts, sigui per una abstenció, sigui per un vot a favor. Mm-hmm. Quina era la diferència? La diferència era que durant la legislatura tu tenies més joc per anar estirant amb altres qüestions, amb pressupostos, amb lleis, amb el que sigui. Ara, és veritat, no tens més remei que fer la mateixa suma durant tota la legislatura. I això sí que li donava un element diferent al PSOE, però la investidura ells tenien coll avall, que fos amb una abstenció o amb un vot a favor, ho havien de negociar igualment i que serien durs.
Sobretot perquè l'alternativa, en aquesta lògica que dèiem, que la repetició electoral, en el millor dels casos pels partits independentistes, et portaria a la mateixa situació, és que des del moment en què Junts obre la porta a negociar, obre la porta a negociar, i l'alternativa que és bloquejar això per sempre més, és a dir, una repetició electoral no suma, una repetició electoral no suma, i així les vegades que calgui fins que el resultat sigui molt diferent, Junts no està disposat a això. Ja ho hem durant un temps semblava que sí que estava disposat, però ara...
Abans de la campanya, perdona, era el seu eslògan de campanya.
Sí, fins a les eleccions.
Era anem al bloqueig, aquest era el missatge de campanya.
Però ara ja no estem en aquest escenari i no hi tornarem, jo crec. És que a Puigdemont concretament em sembla que no li interessa.
Deixeu-me un moment perquè ho dèiem abans, que aquesta tarda s'havien trobat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i també Josep Maria Jové per part d'Esquerra, i que hi havia en marxa aquesta nit de la CECOT, on hem vist asseguts de costat a Pere Aragonès i a Félix Bolaños. Dèiem, estarem pendents a veure si transcendeix alguna cosa que puguin haver parlat. Adrià Santasusagna, bona nit.
Hola, bona nit.
Crec que sí que hi ha alguna cosa sobre què li hauria dit Pere Aragonès a Félix Bolaños, precisament, no?
Sí, de fet han pogut trobar-se una estona breu abans que comencés aquesta nit de l'empresari de la CECOT, i vaja, el que li ha dit Pere Aragonès és el mateix que li ha traslladat Josep Maria Jové en aquesta reunió més llarga que s'ha fet aquesta tarda entre Jové i Bolaños. El que el president li ha traslladat al ministre és que la negociació està encallada, que calen avenços en les tres carpetes, que les tres carpetes que diu Esquerra i el govern és l'amnistia, el referèndum i el benestar de la gent, aquí dins hi entra el traspàs de Rodalies i la reducció del dèficit fiscal. I Aragonès també li ha dit a Bolaños que, com que les negociacions no estan avançant suficientment, per dir-ho d'alguna manera, que es posin les piles perquè els terminis s'estan esgotant. És una mica aquest missatge que estan enviant avui des d'Esquerra, que les coses no van bé.
Oriol Junqueras també ha dit una mica el mateix.
Sí, Oriol Junqueras ha dit el mateix. Patricia Plaja aquest matí i també una mica el missatge que envien des d'Esquerra és aquest. De fet, demà és dia 27, per tant, quedarà un mes just clavat perquè sapiguem si hi ha investidura o eleccions, i volen acords ràpid i no anar a última hora.
Com veieu aquesta insistència per part de Pere Aragonès, que, vaja, com dèiem ara l'Adrià, ha vingut a dir el mateix, ha fet un resum, no, de les veus que han posat a Esquerra durant aquestes últimes hores, aquests últims dies, ho ha concentrat tot el president en aquesta nit.
Bueno, era evident també, quan van començar les negociacions, quan es parlava tant amb gent de l'entorn socialista com, com dels independentistes, sabien que a última hora el que quedaria pendent era tot el que tenia a veure amb la caixa, amb diners. A la que te toca en la butxaca, és veritat que és més complicat tot. I tant la qüestió del dèficit fiscal com la qüestió de Rodalies impliquen butxaca, impliquen diners. I això per a l'Estat no és un pacte polític, és un pacte econòmic. I això costa més. Costa més perquè sempre hi haurà qui voldrà que aquest tipus de qüestions siguin multilaterals i no bilaterals entre Catalunya i l'Estat només, no? Hi ha altres comunitats autònomes que tenen el mateix problema, que tenen la mateixa reivindicació, que el tenen fins i tot pitjor, i podrien ser un problema per al Partit Socialista. I ja sabien que això quedaria per al final, perquè, bueno, quan deien al principi l'amnistia la donen per feta, no és que estigués tota redactada o tota enllestida i tota... És que hi havia una voluntat política d'això. I la voluntat política de posar els quartos sobre la taula no ho és tanta. I, bueno, ja, és evident que el que cal ara, el que els cal ara és pressionar-los. Per tant, i fer-ho públicament. Per a que després d'això pues, els mitjans comentem, si demà hi ha unes declaracions d'un ministre se li pregunti, si hi ha una entrevista al Pedro Sánchez doncs se li pregunti, i bueno, anar fent pressió externa, a més de la que puguin estar fent internament.
Clar, el que passa és que a mi això em sembla un acti... Això de, no? Ara veig que això sí, doncs també vull això. Això també, doncs també vull això. És un acti... No? Saps? És una mica infantil, com un nen petit que demana una cosa als seus pares.
Tu vols dir que no ho havien plantejat des del principi, això?
Doncs crec que comunicativament hauria estat millor, o almenys la sensació que han causat en l'opinió pública, comunicativament hauria estat millor dir-ho tot de cop i dir, mira, doncs això,
bueno,
i això ja ho
van parlar sempre de les tres carpetes,
sí,
eh?
Sí, en campanya posaven aquestes tres reivindicacions sobre la taula.
Clar, però després el detall, no ho sé, potser que no ho vaig seguir prou, però que ara això mateix, és que a mi m'ha semblat...
de l'amnistia.
Sí, això mateix de l'amnistia. No, ara com que veiem que l'amnistia ja és fàcil, doncs volem retorçar-ho al màxim fins que... O sigui, volem retorçar-ho tant fins que la llei d'amnistia digui que no,
que no és un delicte.
Delicte.
O sigui, estem amnistiant per una cosa que no és un delicte, que és una cosa que, no, si no és un oxímoron, que algú m'ho expliqui. De totes maneres, perdoneu, però jo veig que teniu bastant clar, o crec que et deixo que teniu bastant clar que anem cap a una sessió d'investidura positiva i favorable a Pedro Sánchez, però jo crec que hi ha un element que no tenim en compte pels partits independentistes, que teniu raó, que si hi ha repetició no serà un escenari més favorable que aquest, però hi ha altres eleccions, entre les quals hi haurà eleccions a Catalunya, i això jo crec que o sigui, una cosa és el Pedro Sánchez, que qualsevol cosa que faci, si no hi ha eleccions immediatament, sap perfectament que la gent podrà oblidar, i per tant el seu cost el pot assumir, i una altra cosa és el que facin els partits independentistes si al final estan demanant ara una sèrie de coses, entre les quals aquesta mateixa, que a mi em sembla que arriba quasi al ridícul, i després ho demanen i al final pacten que no es doni cap d'aquestes coses i només l'amnistia, i dintre de 3 mesos o 6 mesos, o quan sigui, hi ha unes eleccions a Catalunya.
És que jo crec que les eleccions seran quan toquin, i que hi hagi investidura facilita o fa més fàcil que les eleccions siguin quan toquin, i crec que
sí,
ni a Junts ni a Esquerra...
O sigui, si no hi ha investidura, hi ha una repetició electoral,
hi haurà
els ecos que poden haver-hi,
sí,
a Catalunya.
Sí, totalment. Per això dic que jo crec que en aquesta mateixa lògica a Esquerra i a Junts no els interessa tampoc que no hi hagi investidura espanyola, perquè això vol dir que hi puguin haver-hi eleccions a Catalunya, on ara mateix sortirien perdent-hi moltíssim.
Però crec que no té sentit que demanin tot això.
Moment, Silva, crec que l'Adrià volia comentar una cosa sobre això. Adrià.
Sí, és sobre el tema del preàmbul, un petit matís, però crec que és important. Almenys el que em diuen a mi des d'Esquerra és que no volen que el preàmbul digui que no és delicte, sinó que no digui que és delicte.
Com?
És a dir, tu pots deixar per escrit a la preàmbul que el referèndum no va ser un delicte, pots deixar escrit que el referèndum sí que va ser un delicte, o pots no dir res.
No dir
explícitament que era un delicte.
O sigui, no dir que va ser un delicte. no? És això el
correcte.
Que volen? Val. Però és que el referèndum en si, teòricament el referèndum en si no era un delicte. El problema va ser la desobediència al Tribunal Constitucional, el tema de la malversació i el tema de la declaració d'independència, que al final no sabem mai si es va declarar o no es va declarar, perquè el que suposava que havien de fer va ser aprovar unes lleis que deien que declararien la independència. Això és el que jo sí, sempre he entès.
El referèndum com a tal no estava...
No, és que el referèndum no era un delicte.
Ni ho està.
No, no era un delicte. Però el problema és invertir
no
diners...
Cal, no cal que surti... És l'argument sí. precisament que fan servir ells.
Sí. Ah, d'acord.
Com que no era un delicte, no cal que surti en el preàmbul.
Però és que l'amnistia, Rafa, no és per la convocatòria del referèndum. És per la desobediència,
però
per la malversació,
per la,
claro, per, les, fet, per la sedició, per, la, per els delictes pels quals van ser condemnats i després indultats els que van ser condemnats.
Els preàmbuls
per això és l'amnistia.
El diablo, que no vam aprendre res amb l'Estatut.
Sí. Els preàmbuls no serveixen per res, perdona.
No, sí que serveixen. Bueno, amb l'Estatut vam aprendre que sí que servien.
Sí, d'acord. Normativament, tu i jo sabem que teòricament no tenen cap valor.
Bueno, serveixen per interpretar la llei.
El
que havia llegit és que el que es demanava no és que es digués que el referèndum no era un delicte, sinó que els fets de l'1 d'octubre no eren un delicte, que és una mica diferent, potser no tant pels polítics, i el que hem dit també aquí moltes vegades, de a qui abarcarà realment aquesta amnistia, potser no tant pels polítics, però per la gent que està processada per coses de l'1 d'octubre pròpiament i que no és organitzar el referèndum perquè això ho feien els polítics, clar, no sé fins a quin punt aquesta terminologia els inclou o els deixa fora també.
No sé si l'Adrià vol comentar alguna cosa sobre això, Adrià.
No, que al final és evident que hi ha una negociació entre partits, però el que tots s'han de mirar molt bé és que més enllà que arribi a un acord o no, el més important és que això el Constitucional no ho tombi. I s'ha de vigilar molt cada coma, cada paraula, cada interpretació, com descrius els fets de l'1 d'octubre, perquè no et puguin agafar, no es puguin agafar a cap frase o a cap idea per tombar-te la llei d'amnistia.
Adrià, el Constitucional i el Suprem, que haurà de reinterpretar també tot el tema
però
dels indults,
vosaltres...
I per tant té capacitat també, com va passar amb la malversació, quan es modifica el Codi Penal i va dir sí, bueno, però és igual, perquè nosaltres considerem igualment que encara que no hi hagi ànim de lucre, doncs continuem.
Però vosaltres penseu realment que...
perquè quedi clar, una persona que sap molt de les negociacions, una de les primeres files, diguéssim, de la banda socialista, a mi el que em va dir, perquè quedi clar, és el que va començar aquesta llei d'amnistia és dient que la Constitució espanyola és el millor que existeix al món. I a partir d'aquí, dir la resta de coses. És a dir, perquè poden agafar qualsevol cosa per tombar-te-la. I això és difícil perquè, d'alguna manera, tu has de justificar el teu electorat o la teva militància el que va ser el referèndum, que no és la mateixa visió la que té Esquerra o Junts per Catalunya que la que té el Partit Socialista. Però hi ha aquest altre actor, que és la justícia, que és molt més important que el que puguin acordar tota la resta, perquè al final serà la que decidirà si s'aplica o no aquesta amnistia.
Sinó que jo el que deia era que, tenint en compte que la llei d'amnistia serà pactada amb el Partit Socialista o no serà, dubto jo que surti en aquesta llei d'amnistia a recollir l'essència que voldria que recollís Esquerra Republicana o Junts per Catalunya pel que fa als fets de l'1 d'octubre. Jo crec que serà, de fet, el que potser és més intuïtiu de pensar és que si hi ha algun desacord al voltant de la llei d'amnistia és precisament perquè pot ser que per l'independentisme no sigui suficient la proposta que faci el Partit Socialista. Dubto molt que si al final s'aprova una llei que segurament és molt més descafeinada del que espera Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, hi hagi elements que puguin ser després qualificats d'inconstitucionals perquè vagin amb aquesta línia.
Però aleshores això que deia la Maria no té cap sentit que demanin que segons quines coses, com m'he entès,
no
potser les hem entès malament.
Ah,
si és que no apareguin, ho puc entendre. Ara, que aparegui una cosa que digui que no és delicte, per la qual s'està precisament aprovant una amnistia...
És la reflexió que tu feies ara, Silva. El referèndum com a tal no està tipificat com un delicte.
No.
El que està demanant, entenc, Esquerra Republicana, perquè pel que ara ens ha explicat el company, és que simplement el text no digui que el referèndum és un delicte. Que potser no cal que especifiqui que no és un delicte, però que no ho especifiqui.
Ja, clar, però és que jo crec que no podria dir-ho, perquè no ho era.
Adrià, alguna cosa més?
No, és el que deia la Laura, és això.
Doncs moltíssimes gràcies, Adrià, que vagi bé, fins demà.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit. També volia comentar-vos una altra qüestió, que és l'entrevista que aquest matí ha fet Ada Colau, aquí al Món RAC1, que no sé si l'heu sentit. D'una banda, respost al que va dir ahir Pablo Iglesias, que de seguida ho sentirem, però també ha deixat clar, i no ho ha fet una única vegada, sinó unes quantes, i ha dit que no serà ministre.
M'han preguntat, no sé, centenars de vegades, crec. I ho torno a dir, jo no vull ser ministre i no sé per què la gent no s'ho creu, no seré ministre. He decidit no ser ministre. Aquest és el programa de ràdio amb més audiència de Catalunya, no? A veure si ho aconseguim, doncs. A veure si aconseguim ja que quedi clar.
No, que jo recordo unes declaracions pràcticament calcades quan li van preguntar si es presentaria a les eleccions, ara les últimes, i que ella deia que no, que no, que no, que no, i a més amb els mateixos arguments, amb el mateix to, amb el mateix tot.
No avui sé, ja avui el programa d'aquesta casa que començava, que va abans que aquest, que es diu Versi RAC1, han tret un tall, no només d'ella, per cert, sinó també del Trias i del Maragall, de coses que van dir que no farien mai, començant per presentar-se a alcaldessa quan era activista, que també li van preguntar i van dir que mai de la vida, que ja no ho faria, i després va dir, bueno, és que ara he canviat d'opinió i ara sí que vull presentar-me, o el Trias dient que no esgotaria, o sigui, que marxaria, que us bombin, no? Recordeu? I que marxaria, i que després ha dit fins a Nadal, i que ara diu, bueno, és que m'estan demanant. O sigui, al final, pues efectivament, la conclusió a la que arribava en aquesta tarda a la ràdio, i la que segurament arribem tots, és que no hi ha fiabilitat.
Maldita hemeroteca, no?
No hi ha fiabilitat en el que et diguin, perquè se'ns han enganyat tantes vegades que ara pues, ja li poden preguntar 100 vegades, que dirà 100 vegades que no, i si demà canvia d'opinió diré, bueno, és que ara m'ho he repensat, o simplement, pues mira, he acceptat la responsabilitat perquè m'ho demana.
Bueno, és que és el que va fer, no? No, és que tinc la responsabilitat d'acabar. Jo no volia, però la gent m'ho ha demanat amb tanta insistència que al final això no és contradictori.
Però li ha dit que ja li han demanat tantes vegades i que ella, davant de totes aquestes peticions, ha dit que no.
Clar, però, bueno,
De fet, a mi n'hi ha una cosa que sí que em fa donar-li més credibilitat, i és la reacció que jo he vist en alguns dels seus companys, alguns dirigents del seu partit. Hi ha un dirigent amb el que jo parlava fa unes setmanes, quan una cosa molt, molt, molt superficial, que és que la vaig veure, feia temps que no la veia públicament, la vaig veure i vaig dir, ostres, físicament l'he vist canviada.
Millor.
A l'Ada Colau, i li senta bé no tenir l'alcaldia.
Super
a veure...
Millor, no? Millor.
Sí. I li senta bé no tenir l'alcaldia a veure com li senta la cartera de ministre. I ell em va dir, estem en aquell procés que sempre hi ha amb l'Ada de convèncer-la. No pateixis, ja tornarà la mala cara, serà ministre. En escoltar aquest matí això i dir-ho tan taxativament i tal, he fet la prova i li he enviat un missatge. I li he dit, què? Tornem? I em diu, no, ara estem decebuts, m'ha dit. O sigui, realment, el seu entorn sembla que aquest cop sí que se la creu, perquè és veritat que li han insistit molt, fins i tot em consta que gent de l'entorn de la vicepresidenta, de Yolanda Díaz, li havia arribat a oferir dues carteres per poder escollir de les que està negociant amb el govern espanyol, perquè com que tampoc està clar quines carteres tindran, d'aquelles coses, i ella RQR que no vol.
És que és possible que sigui veritat el que diu ara, però el que no pot ser és que canviï d'opinió.
El que passa és que ara estem molt a prop.
El que passa és Ada Colau i és qualsevol polític a primer nivell.
Però que ara estem molt a prop de la decisió. Si realment hi ha una investidura i és ja, diguéssim, estem molt a prop que el canvi d'opinió hagi de ser molt radical. Per tant, ostres,
no sé... Però coses més rares s'han vist.
Sí, sí, coses més
rares. La mateixa investidura de Collboni va ser una cosa molt estranya, que també el dia anterior estàvem dient, no, que totes les fonts tothom ens està dient, que impossible una triangulació,
Aznar,
de la vida,
5 minuts abans.
En qualsevol cas, a mi, jo no sé si la situació, no tinc ni idea de si al final farà aquest pas o no. A mi em sembla que la situació és substancialment diferent a quan va prometre o va dir, es va comprometre a no tornar a repetir al capdavant de l'alcaldia, o com a mínim al capdavant del seu partit per tornar a ser alcaldable. Crec que la situació és diferent. Jo en aquell moment penso que internament com a partit guanyem Barcelona, Barcelona en Comú, perdoneu, crec que en aquell moment vam fer la reflexió que s'havia fet durant els 4 anys en què havia estat previs, en què havia estat Ada Colau alcaldessa de Barcelona, s'havia centrat molt la imatge del partit en la seva persona i que per tant no hi havia cap candidat, com si diguéssim, que pogués arrossegar ni una quarta part probablement dels vots que arrossegava Colau. És a dir, que hi havia un problema de falta de relleu, jo crec. I en aquell moment a mi, això és una lectura meva, vull dir, no tinc cap informació, crec que en aquell moment es va fer la reflexió que s'ha d'apostar per 4 anys més de Colau o el temps que sigui, no? perquè pugui governar una altra vegada la ciutat, perquè considerem que probablement una altra persona dintre del partit, que això és un problema, que és un problema que tenen molts espais polítics, els lideratges o aquests superlideratges que després deixen orfe d'altres persones, no? O deixen orfe els seus electors quan marxen, no? Perquè moltes vegades es vota més al líder en si mateix que al projecte polític que hi ha al darrere. Mm-hmm. És un problema que tenen moltes formacions, eh? Però jo crec que en aquell moment es va optar perquè tornés a repetir al capdavant de la formació, perquè probablement es va valorar que no hi havia ningú, cap altra figura que pogués arrossegar el que arrossegava ella. Ara no sé si la situació és comparable.
També, si m'admets, volia...
Sí, molt curt.
Sí, no, és que volia comentar que crec que el que és realment... Bueno, jo ho vaig sentir com una punyalada de trapera que avui he justificat, és el que va dir en relació al Pablo Iglesias a Podemos, perquè va semblar, realment, quan ho vaig sentir ahir, una amenaça en tota regla de dir...
Mira, escoltem, no? La resposta que li ha donat avui a Pablo Iglesias a De Colau.
Quan surt cada setmana a qüestionar el lideratge de Yolanda Díaz, i ho veu tothom, això. Està constantment als mitjans de comunicació qüestionant el lideratge de l'espai polític, que ho pot fer, sí, però si ho fa en nom d'una força política que forma part de l'acord...
Però teòricament no hi és.
Tothom veu que està actuant de líder de Podemos. Vull dir que no ha renunciat a exercir de líder de Podemos. Ell segueix parlant en nom de Podemos...
Això és una de les coses que ha dit referint-se a Pablo Iglesias, però vaja, si veu sentir Pablo Iglesias aquest... va ser molt contundent ahir aquí,
sí,
també.
Sí, però, no, però és que a més és que aquests cops entre tradicionals, entre l'esquerra o l'extrema esquerra o l'esquerra radical, o
l'extrema esquerra o l'esquerra radical.
Sí, bueno, és el que hi ha a l'esquerra de l'esquerra, per tant jo li dic extrema esquerra, però vull dir, és un clàssic dels comunistes, són comunistes, no? O sigui, les batalles entre el Frente Popular de Galilea i el Frente de Liberación de Galilea Popular de la vida de Brian no són res al costat del que està dient ara Pablo Iglesias en nom de Podemos i del que estan dient la Yolanda Díaz o l'Ada Colau, que era íntima amiga del Pablo Iglesias. O sigui, això que està passant entre ells és una cosa que és històricament molt habitual entre aquest tipus de partits, però que a mi, o sigui, va dir realment que li retirarien les col·laboracions econòmiques, sí, de sumar, sí. Si d'alguna manera s'hi oposaven, no? o feien oposició, no? Va dir però, això, i avui ho ha justificat.
Va ser una evidència, quan es fa un acord de coalició, sí. Sigui aquesta,
ah,
sigui la,
sí,
que sigui, eh?
Sí, sí, però que ho diguin en públic, això,
que
saps?
Si algun dels partits cau i no compleix l'acord, evidentment se li retiren les prebendes que són beneficis d'estar en aquella coalició.
També és veritat que va dir
una cosa evident. No tens cap necessitat de sortir en un micro a explicar-ho, també.
Això és el que volia dir, que públicament
però, és bastant increïble. Va explicar una evidència, eh? Sí, sí, tampoc, sí. No va anar molt més enllà. Però és evident que no estan en el seu millor moment.
No, i que això...
Però no ve d'ara, tampoc.
No, exacte, això és el que t'anava a dir. O sigui, realment, jo crec que les declaracions de Colau sí que sonaven com una amenaça, més enllà de la reacció que pugui tenir després Pablo Iglesias. Però jo crec que sí que sonaven com a tal, però és que penso que realment i penso que a més no ajuden a recosir aquest espai que ja està de per si molt malmès i que es va fer molt evident quan es va crear la candidatura, és a dir, quan Sumar va deixar fora una persona que havia tingut un lideratge molt important durant tota la legislatura passada com Irene Montero, que també era una persona que a banda d'haver tingut un lideratge molt important va ser una persona que va rebre molta violència política per exercir aquest tipus de lideratge i per atrevir-se a fer coses que fins llavors no s'havia, fins en aquell moment no s'havia fet o no les havia fet ningú, no? Llavors jo crec que bona part de Podem i fins i tot de la militància, jo no parlo dels quadres polítics, van rebre molt malament aquesta exclusió, aquest veto a les llistes a Irene Montero. Això va ser un exemple, no, de segurament aquestes tibantors que hi ha internes. Les declaracions de Colau, les contradeclaracions de Pablo Iglesias, doncs en cap cas ajuden a recosir aquest espai.
Deixem aquí aquest tema, són les 9:37, fem una pausa i quan tornem actualitzarem també el marcador d'aquest Real Madrid-Barça a l'Eurolliga de bàsquet i algunes novetats també pel que fa al cas Rubiales, perquè sembla que el periòdic ha tingut accés a la declaració íntegra, en aquest cas, de Jorge Bilda. Veurem què és el que deia en la seva declaració en el cas de Jennifer Hermoso. Fem una pausa i tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonés. De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Aquest Halloween
Rodi et porta una oferta de por. Compra pneumàtics de gamma econòmica amb un 25% de descompte en la segona unitat abans del 31 d'octubre i no deixis que se t'escapi aquesta oferta de por. Demana cita prèvia o compra a Rodi Purés. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
A Profe.com.
Profe.com. Aprenem junts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 39 minuts, com dèiem, hi ha algunes novetats pel que fa al cas de Jennifer Hermoso, el cas Rubiales, perquè el periòdic ha tingut accés a la declaració que va fer Jorge Vilda. Quim Salvador, bona nit de nou.
Bona nit.
Què és el que s'ha pogut saber d'aquesta declaració?
Doncs sí, el periòdic ha tingut accés a la transcripció de la declaració davant del jutge que el seleccionador, ex-seleccionador espanyol de futbol femení, Jorge Vilda, va fer el dia 9 d'octubre als jutjats, en què bàsicament Vilda va assegurar que ell no havia coaccionat Jenny Hermoso durant el vol de tornada del Mundial. Diu textualment aquest document: no creo que quepa en ninguna cabeza que el seleccionador de forma pública en un avión pueda presionar o coaccionar o decir algo de manera hostil o amenazas a una persona que conoce desde hace tiempo, que es el hermano de una jugadora a la que tiene especial aprecio. Vilda es defineix com incapaz de pressionar o a coaccionar a nadie, i diu que això li poden preguntar qualsevol de les futbolistes que ha entrenat a la federació durant 17 anys, i també explica que durant les 24 hores de viatge des d'Austràlia fins a Espanya va anar a intentar parlar 3 vegades amb Rafael Hermoso, germà de Jenny Hermoso. Diu perquè la futbolista la veia agobiada i el que volia era, diu textualment, bajar la presión mediática, preocupado por ella porque podía afectarle a su rendimiento deportivo.
Mm-hmm. Doncs aquest seria una mica... A veure, Rafa.
No, és que...
Voleu comentar alguna cosa? Perquè... Bueno, Rick, perquè... Vaja.
És que, o sigui, després d'haver-la tractat com la va tractar en públic i en privat, dir que li té especial aprecio és que, em sembla un insult, és que em sembla un insult, o sigui, és que té una barra enorme de plantar-se allà davant d'un jutge i dir això. Perdó, però és que clar, després de tot el que s'ha sabut, no pots dir que li tens especial aprecio a una jugadora i que el que te preocupa de tot el que estava passant
amb crisis
era su rendimiento. Miri, senyor, és que no tinc paraules.
Rendiment que no li va importar tampoc mentre era entrenador, perquè no feia d'entrenador. O sigui, realment les jugadores ho feien tot. Vull dir que no és que estigués preocupat pel rendiment en realitat d'absolutament ningú, ni de Jennifer Hermoso ni de la resta.
En fi, doncs gràcies, Quim, que vagi bé. Bona nit. I dèiem que també estem pendents d'aquest partit a l'Eurolliga de bàsquet entre el Real Madrid i el Barça. Xavi Puig, Dani Aguilar, com va aquest partit ara mateix?
Hola, Laia, espera que et tallo, que entrem en el 9C o la Nova Llunesta.
Hola, Xavi,
el descans del partit del Wizzing Center. Dani, amb aquesta victòria del Barça de 2, però és una mala notícia perquè el Barça ha arribat a guanyar de 14, Dani.
Sí, el Barça guanyant 28-30, molt bona posada en escena de l'equip de Roger Grimau. Mau, com dius, ha arribat a guanyar de 14 punts amb un Willy Hernán Gómez estratosfèric sota el cèrcol, però el Madrid, amb una embranzida final i començant a encertar, havia estat molt desencertat abans, ha començat a remuntar fins a acabar amb un triple final de Dec i situar aquest 28-30, només més 2 al descans aquí a Madrid.
I en handbol se li està complicant la cosa al Barça al Palau en aquest Barça vespren de la Champions, Laia.
El Barça està perdent de 4 gols de diferència, un Barça que des dels últims minuts de la primera meitat li està costant trobar atacs fàcils i trobar la porteria en rival. El Barça perd de 4, és el minut 4 de la segona part.
Doncs això ho tenim ara, de moment, amb el bàsquet i l'handbol.
Hem fet un 2-1, actualització de 2 marcadors a l'hora. Gràcies, Xavi, que vagi bé. Bona
fins
nit.
Ara, bona
fins
nit. Ara. La Ballonesta amb el nou
Silva, que s'ha tapat les orelles,
no.
Perquè no volia sentir...
Bueno, perquè m'agrada veure els partits de bàsquet, ja el sabeu, però bueno, és el primer quart.
Ho has sentit, no?
Sí, perquè si està guanyant el Barça, a més, doncs fantàstic. Bueno. Què, està jugant molt bé el Barça últimament? Ha guanyat 4 partits seguits d'Eurolliga.
Estàs content, aquest any?
Bueno, és que el partit contra el Madrid, que van jugar a la Lliga va ser un desastre, i des d'aquell partit han jugat 4 partits d'Eurolliga i l'últim van guanyar de quasi 40 punts contra el Bayern. Va ser una pallissa extraordinària, i jo que sóc un super fan del bàsquet, ja saps, no, i m'agrada veure els partits, a mi m'agrada, si saps el resultat és un spoiler, ara, si estan al primer quart, doncs no passa res.
Però què vols dir, que després el miraràs?
Sí, sencer, quan arribi a casa me'l veuré sencer, sí, sí.
Encara que hagis vist aquest resultat,
No, és que a mi m'agrada veure com juguen i veure com... Sí.
Va, un minut i arribarem a 3 quarts.
Hi ha gent que veu sèries, no sé què, doncs mira, jo veig partits de bàsquet.
No, bé. Va, pràcticament, com dèiem, 3:45 de la nit, i canviaré totalment de qüestió, perquè sabeu que hem estat molt pendents durant aquestes darreres setmanes d'aquest cas del professor de bateria de Girona, que finalment avui ha sortit la sentència, l'hem avançat aquí a RAC1, l'han condemnat finalment a 26 anys i mig de presó, acusat d'abusar a 5 dels seus alumnes menors d'edat, tot i que aquests són els casos que van poder declarar al judici perquè no havien prescrit, però sí que hi havia altres víctimes que no s'ha pogut jutjar, doncs, els seus casos, perquè els casos, com dèiem, havien prescrit. El dia del judici, quan va quedar vist per sentència, vam parlar amb una de les víctimes, precisament, que havia denunciat aquest professor, però ara que ja hi ha la condemna i que la situació és diferent, volem tornar-lo a saludar a aquesta hora. Ell és l'Andreu. Andreu, bona nit, gràcies per atendre'ns de nou al 9C.
Hola, bona nit.
Com dèiem, el teu cas era un dels que havia prescrit, però et volia preguntar, abans de res, com estàs i com has rebut aquesta notícia d'aquesta sentència?
Primer, bona nit i gràcies per tornar-nos a trucar altra vegada. Heu estat sempre molt interessats en tot això i és un plaer. Al final ha sigut com una notícia com qualsevol altra. L'advocat ens ho ha explicat com a grup, i com a grup, doncs, hem escoltat i com en general estem com molt contents amb la sentència. Vull dir, sabem que és una cosa que ha sigut un procés llarg, que hi hem dedicat moltes hores, i el fet aquest de que sigui com ara surt, ara fem un judici, ara durant un temps estem com desconnectats, i ha sigut altre cop tornar a entrar i tornar a sentir moltes coses, però en general estem molt contents. Ja arribar al judici per nosaltres és una victòria, i tot el que ha passat aquestes últimes hores encara ho és més, i ens reafirma una altra vegada que la nostra lluita i aquesta valentia de continuar, doncs, ha servit per alguna cosa.
Quan ha sortit la sentència, no sé si recordes que és el primer que has pensat, però volia preguntar si d'alguna manera això us ajudarà com a poder tancar aquest capítol de la vostra vida, també.
Sí, tancar jo crec que això no ho tancarem mai. El que sí que serà és un pas més, i un pas molt important. Sí que és un com un tancament d'una etapa molt intensa. Però sí, la resposta és completament. Tancarem una etapa, però això sempre ho tindrem a dintre nostre. Però sí. Com bé dius, és un tancament molt important.
Pel que fa a la sentència en si, aquests 26 anys i mig de presó, també haurà d'indemnitzar, en aquest cas, a les 5 víctimes del judici. No sé si t'esperaves aquesta sentència, o veient com va anar el judici, també el Benet Iñigo, el cap de societat d'aquí de RAC1, que va seguir el judici, deia que tenia alguns dubtes per com s'havien expressat també la jutgessa d'aquest cas. Tu també tenies dubtes de que pogués acabar amb una condemna d'aquest tipus?
Sí, tenia, i com a grup teníem, no? Deixa'm parlar en plural, si no et sap greu.
Sí, sí.
I com bé va explicar en Benet fa 3 setmanes, doncs al final moltes... No hi havia hagut un cas en aquest sentit, no? D'un abús d'homes, d'un home cap a altres homes, no hi havia hagut res en què basar-se. Per tant, nosaltres no teníem res a què aferrar-nos, i no sabíem l'actitud en el judici o com ens vam sentir nosaltres també. Bueno, no només nosaltres com a víctimes, sinó també periodistes i gent que estava allà, també explica, no?, que va ser com una mica, com dir-ho, com hostil, no? I no les teníem totes. Però mira, al final ha sigut diferent, i crec que la sentència és molt clarificadora i molt entenedora, i que reafirma totes les nostres paraules.
I Andreu, també ens deies l'últim dia que vam parlar aquí al 9C, no?, que potser existeixen altres víctimes que fins i tot potser no les coneixeu o que no s'han atrevit a denunciar, però que d'alguna manera potser també podran respirar una mica més tranquil·les a partir d'avui, gràcies també a tot l'esforç que heu fet totes les víctimes, tant dels casos que havien prescrit com d'aquests 5 casos que finalment s'han pogut jutjar, no?
Potser no, segur que hi ha més persones. Això és un procés que costa molt i cada persona necessita els seus ritmes, i hi ha persones que poder, doncs, que el seu moment de la vida ha fet que s'ho mantinguessin a dintre seu, i hi ha persones que pues, hem tingut la necessitat d'explicar-ho, però això no és important. Per nosaltres ha sigut una victòria. Si alguna cosa que ens hem de criticar és no haver sigut més valents per no haver-ho dit abans i haver pogut com evitar, no?, algunes de les coses que han passat posteriorment, però sí, crec que és una victòria col·lectiva i crec que nosaltres hem donat la cara, però representem a desenes i desenes de persones que per X motius doncs no ho han volgut fer, però que per nosaltres ens sentim, perquè bé que ens ho han dit o bé sabem qui són, estan al nostre costat i ens han donat suport durant tots aquests mesos.
Mm-hmm. Andreu, doncs una vegada més, moltíssimes gràcies per portar-nos al vostre cas, per ser tan valents també de fer aquest pas, i enhorabona doncs també per aquesta sentència. Una abraçada, que vagi molt bé, Andreu.
Moltes gràcies, una abraçada, bona nit.
Bona nit. Bé, un comentari sobre aquest cas, Silva.
Sí, jo vull fer un comentari perquè, primer, la importància del valor reparatiu de les sentències en les víctimes. Això és fonamental, el dret penal, perquè encara que sembli, o algú li pugui semblar que és com una espècie de venjança, no és així. Hi ha una part molt important que passa perquè hi hagi justícia que castigui determinades conductes, i això forma part del procés de reparació de les víctimes. I segon, quan he sentit avui la sentència, m'han recordat perfectament del dia que vam estar parlant d'això, que estava al Benet, que vam sentir a la magistrada que presidia la sala, us en recordeu?
Que
tothom es va posar molt...
Parlar d'una falta d'empatia...
Sí, que tothom es va posar molt nerviós, però recordeu que jo vaig dir... No identifiqueu això amb el que pugui ser el resultat de la sentència.
Sí, veritat,
perquè,
sí.
No, recordeu, no? Perquè a vegades, en els judicis penals, això és una demostració pública de poder, però no té res a veure després amb el que dictin la sentència. I fins i tot jo vaig pensar que seria inferior, però quan he vist la contundència d'aquesta sentència, he pensat, escolta'm, és que és de manual. O sigui, aquesta magistrada està intentant demostrar la seva parcialitat i neutralitat, o sigui, imparcialitat i neutralitat en un escenari que havia de dominar, perquè hi havia gent que lògicament estava responent al que implicava que aquest senyor, amb aquella prepotència que va sortir i que va anar dient que ell, no?, que havia consentiment, sí, i que no havia passat res...
Que va provocar, no?, també la reacció d'algunes de les víctimes que eren a la mateixa sala.
I que va provocar la reacció de la presidenta de la sala, i en canvi després en la sentència, doncs veieu la contundència amb la que han dictaminat una condemna molt elevada que suposo que aniran a recórrer, no?
Aquell to no era per demostrar que tenia el control, perquè tu pots tenir el control igualment i demostrar una imparcialitat, evidentment que l'has de tenir com a magistrada, però tenir una mica més de tacte en el moment en què jo entenc que has de convidar algú que està en un estat superat per les circumstàncies, com aquella víctima que crida després de sentir determinades coses, pots convidar-lo a marxar igualment, perquè segurament és el que necessita i és el que necessita aquesta persona, és el que necessita la sala, però hi ha maneres de fer-ho.
És que, de fet, per mi el que va demostrar va ser justament el contrari. En cap cas imparcialitat, es va decantar cap a, d'una forma, jo crec, grollera, agressiva i fins i tot una mica violenta, a dir-li a una de les persones que s'havia mostrat absolutament desfeta respecte a aquesta actitud, doncs això, que no podia mostrar-s'hi d'aquesta forma. Jo crec que tenia molt poca empatia. Jo recordo que tu vas fer aquest comentari i la vas encertar. Jo reitero el que vaig dir en aquell moment. Crec que tots els operadors jurídics, totes les persones que treballin en violència masclista, en violència sexual del tipus que sigui, han de rebre formació específica sobre això, perquè s'ha de tenir empatia. I és molt important aquesta sentència, perquè jo crec que segurament quan es tracta de menors, que són subjectes especialment vulnerables, moltes vegades no es fa justícia. Uh-huh. I els depredadors sexuals han actuat durant molt de temps a total impunitat. Que comenci a haver-hi que comenci a deixar de ser el sistema la impunitat, a mi em semblava una molt bona notícia.
Estic d'acord, eh? Només volia dir que el que no volia era pressuposar que d'aquella actitud, que a mi tampoc em va agradar, i ho vaig dir, després es derivés un contingut determinat de la sentència. Això queda, és el que volia dir.
Rafa, molt ràpid, no sé si volies dir alguna cosa més.
Només una cosa, quina diferència de tot de la trucada de quan va ser el judici a la trucada d'avui, eh? És la mateixa persona, però no ho sembla. Jo no el conec, no sé quina cara fa, no tinc ni idea, no l'he sentit mal parlar, més que a l'altra entrevista i aquesta ha donat la casualitat que estàvem a la mateixa taula, i la diferència de to de veu és brutal. Per tant, celebro l'efecte reparador del que parlàveu abans de la sentència.
7 minuts per arribar a les 10 de la nit. Deixeu-me que fem una darrera pausa. De seguida tancarem la tertúlia del 9C d'avui, parlant d'una qüestió una mica més alegre, que és el festival Inèdit, que just ha arrencat fa només unes hores aquí a Barcelona.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecta a fluctuacions de mercat.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 5 de novembre tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques favorites de moda, llenceria, sabateria, accessoris, esports, bellesa, llar. Entra ara als 8 dies d'or del Corte Inglés a la botiga, web i app.
Halloween al Tibidabo és l'època més terrorífica de l'any. Fins al proper 12 de novembre, vine al teu parc i no et perdis el Wilhelm Freak Show, l'espectacle exclusiu del Tibidabo per a tots els públics. Més informació i compra d'entrades a tibidabo.cat. Una experiència emocionant recomanada per La Vanguardia.
Aquest Halloween, Rodi et porta una oferta de por. Compra pneumàtics de gamma econòmica amb un 25% de descompte en la segona unitat abans del 31 d'octubre i no deixis que se t'escapi aquesta oferta de por. Demana cita prèvia o compra a Rodi Purés. Rodi Motor Services, motor de confiança.
RAC 1. Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Tu, en el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicarem la història d'una pionera. Es deia Gertrude Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni,
No me pueden mirar más de 3 segundos a los ojos.
No, perquè...
Porque te enamoras.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 2:15, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC1 són esportives. RAC1, tots som u. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
4 minuts i seran ja les 10 de la nit, però, com dèiem, aprofitarem aquests últims minuts per parlar de l'Inèdit, que aquí a la taula em sembla que tenim algun fan d'aquest festival,
sí.
Laura?
Sí, jo vaig veure fa molt de temps que hi vaig, i vaig veure, me'n recordo un documental sobre Queen, xulíssim, que igual fa, no sé, 7 anys o així, i em va agradar moltíssim, i vaig veure un altre, és que no et deixarem temps, no, és una cosa, una anècdota personal que em va passar amb un grup de música que vaig veure en un dels documentals i que me'l vaig trobar en un aeroport, aquest grup de música, em va fer molta il·lusió.
Sí. Mireia Ardèvol, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
A veure, una mica més d'informació sobre aquest festival, per qui no el conegui o precisament per qui estigui interessat i vulgui saber de què va la cosa.
Doncs jo he parlat amb el seu director, amb l'Oriol Tell, que ara mateix està en aquesta gala inaugural, sí. Que s'estava retransmetent el documental del Setangana, i m'ha explicat tot el show que han muntat per avui.
Doncs mira, la gala inaugural és la premiera a Barcelona d'una edició de la sèrie de Setangana que s'emetrà a Movistar. I, de fet, no és ni la mateixa versió que es va fer a Sant Sebastián. És una versió muntada especialment i, a més, serà un dia molt especial. És el primer cop nosaltres, en 22 anys, que tallem el carrer Ribau i fem una alfombra vermella i, amb tots els convidats i directors i músics i que venen al festival.
A banda d'aquest documental de Setangana, hi ha programades 63 pel·lícules més. N'hi ha que parlen de la mítica Sala Garage de Barcelona i de la Saco de l'Hospitalet. També hi ha un documental centrat en Pete Doherty, que, per cert, això que m'ha sorprès molt, la directora del docu és la seva dona. Mm-hmm. Han estat 10 anys rodant-la i ella anirà un dia al festival a tocar alguns dels seus temes. Carai. Però li he fet triar tres documentals. Dels
home, difícil, no?
Molt difícil, sí, perquè a més és el director, però li he fet triar tres. Tres documentals dels que podem veure en aquesta edició de l'Inèdit. Els escollits són aquests.
Segurament seria el de Rick Kenny, sin dubte, perquè és un personatge que jo desconeixia i m'ha fascinat. Després, nosaltres fem una producció pròpia d'una coproducció que hem fet amb Caixafòrum Plus, que es diu From Vinyl to Camila, que és de l'evolució de la tecnologia, quin impacte ha tingut amb la música, no? De l'streaming, etcètera, etcètera, i de les plataformes de música, que, bueno, que ajuden molt a descobrir moltes coses, però també han canviat els hàbits i els comportaments d'escolta, no?, de la música. I per últim, doncs, Fatboy, una pel·li que és Right Here, Right Now, que posa, que està la mítica cançó de Fatboy Slim, i que t'ho passes superbé. És un documental per vindre a riure i sortir amb ganes de ballar molt fort.
I clar, totes aquestes pel·lícules programades en aquesta edició, quan li he preguntat en quin moment creia que estava al festival ara mateix, m'ha dit això.
Et diria que és el moment més dolç de la nostra història, perquè per un costat, jo crec que tanta producció nacional, i entenem nacional com a Catalunya o com a Espanya, penso que tenim molts documentals de Catalunya aquest any. Que jo fa 20 anys, quan vaig, o 22 anys, quan vaig fundar l'Inèdit, pràcticament no hi havia produccions espanyoles de documentals musicals. Jo crec que això indica una molt bona salut de la indústria, i a part la resposta del públic d'aquest any està sent espectacular. L'any passat vam fer rècord d'audiència i aquest any ho superarem, però sobradíssimament.
I és veritat també que molta gent ja l'espera, perquè el té com un dels festivals de referència en aquesta temàtica, no?
Exacte, ella ara parlava del públic, però pensa que només de propostes aquest any n'han rebut 500.
Uf.
I d'aquestes es projecten un 10%, que això vol dir que són una cinquantena, a les que se li han d'afegir els documentals de producció pròpia que deia ell abans, i els guanyadors del Festival Inèdit que es fa a altres ciutats. Per tant, és evident que estarà en un moment molt bo, ja ho ha dit ell, però m'ha dit que li encantaria que el festival creixés encara més, però per fer-ho, com a mínim aquí a Barcelona, depèn coses com aquesta.
Barcelona, tot i estar tremendament ben equipada, no hi ha